Les 11 i 7 minuts, aquesta setmana que ha començat la Setmana del Llibre en Català, una edició excepcional, una edició estranya, perquè arriba en plena pandèmia, perquè ha hagut de canviar d'ubicació, s'ha hagut d'adaptar i molt a les mesures de protecció davant del coronavirus. En volem parlar a partir d'aquesta hora amb el David Guzmán i amb l'Anna Guitart. Molt bon dia als dos.
Molt bon dia, com anem?
Molt bé, doncs aquí, contenta. Ara ho deies, perquè ha sortit el sol avui.
Sí, home. Això. Hora havia de passar. Sempre plou per la Setmana del Llibre en Català. És a dir, tampoc és una gran novetat d'aquest 2020.
Doncs mira, això com a mínim no ha fallat. Després en parlarem de les activitats previstes en aquesta Setmana del Llibre en Català i tot el que s'hi podrà veure, però abans volem saludar, i no només saludar, sinó xerrar-hi una bona estona, amb el Premi Trajectòria d'aquest any, que ja ens acompanya a l'estudi de Catalunya Ràdio i que és l'escriptora, il·lustradora i traductora Teresa Duran. Molt bon dia, Teresa.
Molt bon dia, t'has deixat un adjectiu.
Què m'he deixat, a veure?
Lectora.
Ah, també lectora, clar, importantíssim.
Tot això que ve després,
clar.
Comença abans.
Lectora, escriptora, il·lustradora i traductora. Teresa Duran, enhorabona pel premi.
Gràcies.
Ara em deien que t'han felicitat molt a casa.
Sí, la meva mare, que en té, li falten 2 mesos per fer uns lúcids 104 anys, el dia que m'ho van dir, que a més estava sopant a casa d'ell i s'estava posant nerviosa perquè pensava, qui és aquest pesat que no ens deixa sopar? Quan li vaig explicar per què, la trucada va dir, ara ja sé que ha valgut la pena per dir-te.
No està malament, no?
No, això venint d'una mare és molt.
Fantàstic.
Si he trigat 70 anys a pensar, ha valgut la pena fer aquest trasto?
Caram.
El David i l'Anna tots dos coincideixen a dir que la Teresa Duran és algú molt important com a lector, per ells, com a lectors i també com a divulgadors culturals. Per què? Per què, David?
Ara, per mil raons, efectivament, gràcies a... Jo vaig créixer amb una biblioteca escolar molt ben nodrida, per fortuna, que és un àmbit molt important, i en parlarem també altres dies, i allà no només els contes, sinó les traduccions i tots els llibres que em van caure a les mans de la Teresa en una primera etapa, que és efectivament com a infant, després cavall fort enllà, no? Arribes també com a pare i també, en fi, i vas llegant les mateixes històries, els mateixos rodaris, en versió tatano també, no? Contes, històries, etc. Teresa Duran ens ha anat regalant, per tant és fonamental, i a més això, que hi hagi aquest punt de llegat, no? Ara que citaves la teva mare, m'imagino que és la mateixa mare que posava noms de personatge als àpats, no? I un biquini era una Heidi i aquest tipus de coses, això és meravellós, créixer en aquest ambient, no?
Sí, celebro que te'n recordis, perquè a més jo estic molt content de tenir l'Anna i el David aquí.
Sí, que bé.
Molt,
jo
molt.
També, a mi em fa molta il·lusió que vinguin.
I a més a Catalunya Ràdio, perquè també Catalunya Ràdio forma part de la meva trajectòria. Quan va començar jo feia de locutorra aquí i de guionista. I això que tinc aquesta veu tan fatal, però llavors ni calien currículums ni calia res. I penso que són uns grans professionals. A més, m'agrada veure'ls a la tele o sigui, quan ells fan un programa jo escolto. Vull dir, n'aprenc molt. És un intercanvi. Vull dir, és fantàstic.
Apa, quines floretes, eh?
No, ho dic de debò. Vull dir, no és tan fàcil trobar o exercir el periodisme cultural. No és tan fàcil. Mm-hmm. I a més, ells també els he picat pel virus, aquest és benigna, pel virus del llibre infantil.
Del llibre infantil, ara en parlarem. Anna.
A més, un virus que tu t'ocupes d'escampar amb molta alegria i amb aquesta cosa que jo crec que és tan característica teva i que fa que sempre tinguem ganes de veure't i de sentir-te, que és aquest esperit juganer.
Sí, bueno,
imprescindible.
A veure, per la ràdio no es veu, però jo sóc molt baixeta. Jo faig 1,50 m. I aleshores, com vols que jugui a bàsquet? O com vols que em dediqui a coses de gent gran? Vaig pensar, he de dominar el públic que més domino és el que és més baixet. Vull dir que em dedico al baix poble, el baix poble més baix, més baix.
Deies que no hauries rebut aquest guardó sense el suport de molta gent anònima.
Sí, això és veritat. Vull dir, a veure, jo no m'hauria donat mai el premi. Aquesta...
Tu a tu mateixa no. No.
No.
No consideres que hagis fet mèrits.
No. Segona, que o el nom no està bé, perquè la trajectòria d'una bala, d'una javelina, del que sigui, es considera un traç lineal i directe o profund. Ni una cosa ni l'altra. Jo he anat fent zigazagues, i ara cap aquí, i ara cap allà, i ara tasto això, i ara tasto allò. Vull dir que no me l'hauria donat, o el premi no té bon títol. No,
i com s'hauria de dir aquest títol, llavors, per encaixar amb la teva història?
Cul d'en Jaumet.
Tastaulletes.
Tastaulletes, cul d'en Jaumet, escudella barrejada, digue-li com vulguis.
Clar, és que la Laura, abans, quan t'ha presentat, ha escollit tres coses per presentar-te, però ets tantes altres coses, no? Investigadora, pedagoga, guionista, crítica literària, comissària d'exposicions, cuinera, que això no m'ho vull deixar.
No t'ho deixis, perquè he donat molt de menjar als editors. Cada cop que hem de plantejar un llibre, venen a casa a sopar. Home, després, a vegades, amb el llibre no recupero el preu de l'àpat, eh? Però... I ho saben, i m'ho diuen. De dir, ens has alimentat més tu a nosaltres que nosaltres a tu. Tant se val, m'agrada cuinar. I a més... A veure, com us ho explicaré perquè ho entengueu? Cuinar és una cosa sàvia, important i necessària, jo crec, bàsica. Fi de la primera part. Segona, cuinar fa barrejar coses fins que tenen un altre gust totes elles, perquè se'l comuniquen mútuament. I això també passa amb un àlbum il·lustrat, o amb un atles, o amb coses d'aquestes. I tercera, la meva trajectòria, si tant parlem de trajectòria, és fruit també de molta gent anònima, i te'n podria explicar molts casos, gent que m'ha explicat coses, que m'ha ensenyat, que després en parlarem, d'aquests personatges claus. Però també és fruit d'una època. A la meva època, el poema de Martí Pol, de tot està per fer i tot és possible, era real. Era real. O sigui, sabíem que Franco estava a les últimes, sabíem que volíem canviar la societat, i la societat no ens posava traves. O sigui, vaig entrar a l'Ajuntament de Barcelona perquè tenia dos amics que hi treballaven i que havien vingut a sopar a casa, i calia fer unes colònies de joves a Tuixent, que eren les primeres colònies, els primers campaments per a joves adolescents, i em van llogar de cuinera. I jo no vaig haver de presentar ni un currículum, ni un receptari, ni unes normes d'higiene, que tampoc haurien valgut per res, perquè l'Ajuntament Provident havia posat una cuina de propà enorme i així com de restaurant, però el camió del propà no arribava a Tuixent. De manera que una vídua del poble em va deixar una cuineta de dos fogons, d'aquelles de botar de dos fogons, i apa allí a fer sopes per 50, vull dir que sí, que sóc cuinera.
Teresa, digue'ns algun d'aquests personatges que dius que han estat tan importants en la teva trajectòria, encara que no sigui lineal.
No ho és. Mira, un dels que més recordo és una modista de Cubelles que cosia. I, bueno, clar, les modistes ho fan, això. I que m'explicava contes si jo li feia pessigolles a l'esquena. Això passava a l'estiu, perquè l'àvia estiuejava Cubelles, i jo anava passant el ditet per una esquena que jo veia immensa, perquè era grassoneta, i es deia Josepa. I anava passant-li el ditet i m'explicava rondalles. Una vegada, viatjant per Sardenya, mal acostumats aquí a Catalunya, que hi ha un restaurant o una fonda a cada cantonada, doncs a Sardenya no n'hi havia. Als anys 80 no hi havia una fonda a cada poble. I teníem gana. I jo vaig dir, jo parlo una mica l'italià. Ja havia traduït Rodari, llavors. Vaig dir, doncs anirem a aquesta casa, era una casa de pastors, es veia clar, i demanaré si em donen menjar, si em venen menjar. I vaig entrar, hi havia un home vell amb una gaiata, i em va dir, recunta-me-lo con tu. Amb sard. I jo vaig pensar, és el meu, aquest telèfon que sona a sonar.
No sé si és la sintonia, no, és el telèfon de Teresa Duran.
Ni la trucada ve de Sardenya.
No, és un dia important avui.
I aleshores, recunta-me-lo con tu vol dir explica'm un conte. I jo vaig pensar, com li explico un conte amb aquest home que només parla sard? i li vaig explicar en català clar i dur. Va aguantar estoicament, aferrat a la gaiata, i llavors me'l va explicar ell, un conte amb sard, que no vaig entendre ni papa, però vam acabar dinant junts tota la colla. Vull dir, coses d'aquestes que dius, he pagat un àpat explicant contes. Vull dir, això impressiona, és fruit d'una època.
Ara que feia referència a en Jani Rodari, ets la primera traductora d'en Rodari al català, què en destacaries de la seva obra o del que ha significat per tu?
Ha significat molt. Rodari és un mestre amb tota l'extensió de la paraula. I no sabré mai per què la Conxita Cendrera va confiar en mi per traduir-lo. Jo havia tingut un nòvio italià, per això sabia italià, però l'italià del cove no
això
és...
Això de tenir nòvios italians és fantàstic, eh?
Bueno, aquest feia 1,96 m, no me l'acabava ni a la de 3, havíem de buscar bancs i cadires per fer-nos un petó, vull dir, no era fàcil, no era fàcil, jo crec que per això vam plegar, però... doncs, Rodari per mi és un mestre i a més un actualitzador i a més és ell que em va ensenyar a jugar. Vull dir, Rodari hi ha un moment que explica que hi ha a certes persones la societat ens permet jugar tota la vida. Això no se li permet a tothom. Vull dir, algú decideix que més val que juguem, que no som bons per res més, que som jugadors de mena.
La setmana passada amb el David i amb l'Anna parlàvem sobre el fet de llegir, per què llegim, què ens suposa llegir, com comencem a llegir, si hem de llegir per obligació, si hem de llegir per passar-ho bé, si hem de llegir per aprendre. Ara que estem a les portes de l'arrencada del curs escolar, per molts nois i noies és un suplici això de les lectures obligatòries.
Sí, no haurien de ser, ho va ser, eh? Sí.
Haurien de ser, o han de seguir sent o no obligatòries les lectures?
A veure, en principi, obligar no és un verb que m'entusiasmi. En segon lloc, crec que la societat ha avançat prou des del 1906, que quan hi ha el primer còmic, com per entendre que la paraula lectura ha eixamplat el seu diàmetre. Només diem llegir a descodificar signes alfabètics. Els nens i nenes, des de molt menuts, però allò, acabats de néixer, saben distingir colors. No els saben anomenar, però els saben distingir. Saben, llegeixen la publicitat, se'n passen la tele, són generació audiovisual. El problema és que l'escola no s'ha donat que el verb llegir s'ha engreixat. S'ha engreixat molt. I aleshores fem un aprenentatge lector descodificador d'un determinat nombre de signes, però no parem prou atenció als altres signes. I no estic parlant de senyals de trànsit només, eh? Estic parlant de pàgines web amb bona llegibilitat, d'enquadraments de càmera que ens siguin útils per veure. Clar, limitar la lectura a la descodificació o a la transmissió d'uns clàssics, la lectura dels quals per un adolescent es redueix a una mena d'escodificació, si ja he fet M, I, A, M, A, però què més hi ha, em sembla badar. I em sembla, com deia el David, que no relacionem totes les altres lectures amb la vida quotidiana. És a dir, i se'ns escapa amb l'argot. És a dir, a vegades diem el Patufet i tothom sap de què parlem, però actualment diem Blade Runner. I la gent sap de què parlem, però en canvi Blade Runner no ha entrat a l'escola. El Patufet sí, però Blade Runner no.
Sí, dius la lectura i el fet de llegir, però també és molt, molt important el fet d'escoltar.
Els conills reien i corrien a saltar pels marges. En Blai se'ls quedava mirant per una escletxa de l'estable, trist i avorrit. Un dia, la baba li va dir que havia d'anar a escola.
Dic escoltar perquè no és només en Blai i el petit xai, sinó una cosa que tu has fet, vaja, amunt i avall, la narració en veu alta, importantíssima també a l'escola, per descomptat amb molts infants, no? Has anat explicant contes de tot arreu, però també, per exemple, a presó.
Sí, sí. És molt curiós. I aquest nòvio italià que et deia era jutge. És encara jutge. I un jutge important. I... per allò, per aquelles coses de... va dir, vine amb mi a la presó. Jo vaig treballar a la presó de Turí, al Carcere Minorile, que és de 14 a 17 anys, amb nanos preciosos, delinqüents impulsius, que m'ensenyaven com podia robar. I dius, endavant, les atxes, explica'm la cosa de l'ofici. I després em va dur un dia a l'ergàstolo, que són els condemnats a cadena perpètua, i em va ficar en una cel·la, que hi havia 6 presoners, tots sapats i plens de tatuatges i allò, brutos. I vaig començar a explicar contes i me'n recordaré tota la vida, de prínceps i princeses, eh? I un d'ells plorava, anava dient, mama, mia mama, mia mama, i dius, és colossal que un conte de prínceps i princeses entendreixi un tiparro com aquest. Bé, són... Quan em mori, els mitjans de comunicació no us heu d'oblidar de dir que he viscut.
Escolta, espero que això no ho tinguis previst aviat al calendari, perquè això del trajectòria, jo sé que tu et sona com a final d'alguna cosa, i no, Teresa, no t'ho prenguis per aquí.
No, i vaig pensar, potser hauré d'anar al notari a fer testament.
Escolta, tu que ets tan defensora... mira, vaig a dir d'una manera que no t'agrada i tu em dius per què no t'agrada. De la literatura infantil i juvenil.
Ja hi som.
Vinga.
Soc defensora perquè soc baixeta, ja t'ho he explicat. L'adjectiu infantil té com a sinònim pueril i nyonyo i carrincló, i això em posa frenètica perquè la mal anomenada literatura infantil pot ser molt nyonya i molt carrinclona, que n'hi ha, però llavors no és literatura, és senzillament infantil, però és molt rica. I m'agradaria més pensar en la literatura dels infants o la literatura dels joves, perquè és més fàcil assimilar literatura amb cultura, amb tot el marc de la cultura. O sigui, jo veig la literatura dins la cúpula de la cultura. I això també és una cosa que em costa fer entendre la gent. Me'n recordo una petita disputa, un diàleg, no disputa, amb la Marta Mata, que era una gran pedagoga. I parlàvem d'això que tu deies ara, de la lectura obligatòria, de l'art a l'escola, del museu, i jo li vaig dir, bé, resumim, Marta, l'escola serveix per culturalitzar o la cultura per escolaritzar? I ella va respondre, la cultura per escolaritzar. I jo sóc molt partidària de justament el pol oposat, l'escola per culturalitzar. I depèn d'on et posicionis en aquest dilema, et sortirà un tipus d'escola o de pedagogia o de literatura o un altre tipus. Oh, que set ciències som.
Escolta'm, iniciatives com la de la Setmana del Llibre en Català, per què serveixen?
Per fer aparador, aquest any. Em va agradar molt el Joan Manuel Gervet, que va dir, és una setmana èpica, vaig pensar, és l'adjectiu adequat. Entre pluja, mal temps, mascaretes, tot plegat, aquesta setmana és èpica. És un aparador per trobar tot el que hi ha al mercat en català, que és molt i variat, i és un lloc d'esbarjo i de passeig, el lloc que ahir vaig ser i em va agradar molt. És agradable passejar-hi, recomano que hi aneu, i que vedeu. Anar a la llibreria em sembla un exercici tan sa com anar un cop a la setmana a la piscina, vull dir, està bé.
A més, la Teresa ha de publicar novetats, no?, en els propers mesos.
I a més, sobretot ara, et dediques a traduir, parlant de rodaris, no?, i hem vist amb joventut, crec, el llibre dels errors...
Sí, era difícil de traduir,
No, però t'ho passes bé.
Sí, no, i a més, primer poso condicions. Poso la condició que el corrector, si detecta una falta de rima o una cosa aquesta, es m'ho dirà, i ho pactarem. Un llibre és un treball d'equip. Hi ha gent, una editora, que em va dir L'ofici d'editor és el de director d'orquestra. Has de procurar que ni la imatge ni la maqueta, que tots entrin a temps i que ningú desafini. I em va agradar molt la imatge. Vull dir que gràcies també dins la trajectòria als correctors.
Teresa, perdona, però no me'n puc estar perquè hem parlat de Jani Rodari.
Sí.
Tu el vas conèixer?
Sí.
I voldria saber què passava amb els mitjons de Jani Rodari.
Que eren blancs i anava amb sandàlies i mitjons blancs.
Dius ara.
Sí, t'ho juro. I a mi, que sempre, vull dir, aquells anys jo, ferotgement, la moda italiana era la cosa més plus del món. I veure aquell home amb aquells mitjonets blancs per vella terra i aquelles sandàlies marrons, pensava, moda italiana, ara hi tornen. Moda italiana, no la gasta.
No anava bé amb la moda italiana. Teresa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí de Catalunya Ràdio. Enhorabona de nou per aquest premi.
I merescut, però enhorabona a vosaltres, que sou un equip fantàstic, de debò. Ho dic amb totes les lletres, són un equip fantàstic, seguiu-los.
Qui tingui ganes d'anar-hi, el premi és avui, sí. Eh?
Ah, és avui.
Sí, que tothom hi és a temps. Sí, avui doncs mira, a la setmana, a les 8.
Sí.
Ara, aneu-hi amb temps, perquè aquesta senyora, tota aquesta gent que diu que gràcies amb ells hi és, jo no sé si la modista, la Josepa, no crec que hi sigui,
no.
Però que hi haurà molta gent, sí que us ho puc assegurar.
Sí, gent que no té passatge, o sigui, hi ha gent que em veurà de cara i gent que m'haurà de veure de perfil.
Ah, doncs mira, cadascú que triï. Escolteu, m'heu de dir un número abans d'acomiadar-vos del tot, un número de l'1 al 699. El dius tu, Teresa? És per l'Enigmàrius.
13.
El número 13, perfecte. Saps que a molta gent, i m'incloc entre aquest grup de gent, hi ha hagut un element que ens ha fet de desconnectar una mica de la lectura en els últims anys, que són les sèries de televisió?
Sí, has pensat mai que una sèrie té un guió al darrere i que aquest guió sí. És escrit i que és un retorn a l'oralitat? És a dir, que la història de la cultura fa un bucle?
Em fa sentir una mica millor, això, eh? Però...
Sí, home. Però si hem nascut per gaudir, apa, vinga, som-hi.
Ah, jo volia que es bronquessis el Toni de la Torre, que ha entrat ja per aquí.
Hola,
Toni.
Bon dia, què tal?
Perquè ell ens ve cada setmana amb totes les novetats de la sèrie, just després de parlar de llibres, i jo tinc com un conflicte aquí moral.
No, això és perquè ens van ensenyar d'una manera molt rígida, però tot es pot barrejar.
Ai, que bé. Em deixes més tranquil·la.
Doncs així.
Teresa, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Gràcies, Teresa. A vosaltres.
David i Anna, gràcies, eh?
Escolta, passeu per la setmana, de debò, eh? Que és fins diumenge,
fins diumenge,
que, com ha dit la Teresa, hi ha totes les mesures de seguretat, és un espai molt ampli, val molt la pena, i a més hi podeu trobar novetats, però també llibres de fons, que a mi això m'agrada molt. Anar a buscar aquell llibre...
Per qui no sigui del món editorial, què és un llibre de fons?
És un llibre que sovint no trobes en les llibreries perquè tenen l'espai que tenen, que a vegades fins i tot està descatalogat, però que allà la Setmana del Llibre en Català, de fet, va néixer, aquest era el gran objectiu, ser la gran llibreria de fons del país, i en català, i per tant, efectivament, com diu l'Anna, és el lloc on anar a trobar aquest llibre que fa molt de temps que busquem i no trobem en una llibreria.
És com la camisa negra que sempre tens a l'armari, que no falla mai.
Un bàsic, no?
Això una mica és un llibre de fons,
un llibre de
crec.
Fons, perfecte. Doncs vinga, tothom cap a la Setmana del Llibre en Català al Moll de la Fusta. Gràcies, fins la setmana vinent.
Adéu.
Fem una pausa per la publicitat i de seguida amb el Toni ens posem al dia de les sèries que hem de mirar aquest cap de setmana llarg. Vinga, fins ara.
El matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rossell.